Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
1.604.000 alumnes començaran la setmana que ve el nou curs escolar. Són 2.000 menys que l'any passat per la davallada de la natalitat, però hi haurà més alumnat amb necessitats de suport educatiu. Maria Pagès.
Baixen les ràtios d'estudiants per aula i es reforça el sistema per garantir la igualtat d'oportunitats. Són les principals dades del nou curs que comença dilluns vinent. Esther Núbos, la consellera d'Educació.
Ens trobem en unes aules amb menys alumnes, però en canvi amb una major complexitat, donat aquest increment d'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, ja siguin trastorns de l'espectre autista, siguin dèficits d'atenció, siguin altres trastorns del neurodesenvolupament o dificultats d'aprenentatge.
La família d'Helena Jubany confia que el cas arribi finalment a judici, que la jutgessa ordeni que es torni a investigar Anna Echegabiel, per qui, en cas contrari, el delicte d'assassinat prescriurà el 7 d'octubre.
Tot plegat després que s'ha confirmat que l'ADN trobat al jersei de la víctima seria el del principal sospitós, Santi La Iglesia. A la mateixa peça de roba s'han trobat restes d'una dona que podria pertànyer a Echegabiel.
Ràdio Sabadell, Helena Molís.
Així s'ha expressat Joan Jubany, germà de l'Helena, en declaracions a 3CAT.
Estem emocionats perquè, com a mínim, per fi veiem llum al final del túnel, com a mínim arribarem a judici i allà farem tot el possible per saber la veritat, què és el que ens mou. No és ànim de revenja ni comptar els anys que algú altre pugui estar-se a la presó, sinó saber la veritat.
Arrenquen les proves de selectivitat de setembre amb l'examen de castellà. Aquesta tarda ha estat el torn de llengua estrangera, física o geografia.
Fins divendres vinent s'examinaran els més de 8.000 estudiants matriculats. Són 562 més respecte a l'any passat. Ramon Alemany és el president d'un dels tribunals de la Universitat de Barcelona.
De vegades hi ha més estudiants que arribaven de secundària i que tenen l'oportunitat d'accedir a la universitat. El pic demogràfic s'ha produït aquest any. A partir de l'any que ve, a priori, ha d'anar baixant.
Un nou consorci entre administracions gestionarà el patrimoni romà de Tàrraco a partir del 2027. L'ENS l'integraran l'Ajuntament i l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural.
S'hi sumaran el Ministeri de Cultura i la Diputació de Tarragona mitjançant un conveni. Ajuntament i Generalitat hi aportaran 2 milions anuals cadascun, mentre que el govern espanyol hi aportarà 4 milions cada any fins al 2027.
Les catalanes Romeria de Carla Simón, Cirat d'Oliver Laxa i Sorda d'Eva Libertat són les tres produccions triades per competir als Oscars.
Entre aquests tres films, l'Acadèmia escollirà el títol que presentarà per optar a millor pel·lícula internacional a la gala dels Oscars. El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha destacat el bon moment que viu el cinema català.
És un grandíssim moment pel cine del nostre país. I a més, tres pel·lícules, efectivament, amb participació catalana. I, per tant, crec que estem davant d'un grandíssim moment del cinema, tant a Espanya com a Catalunya, que és un dels pilars fonamentals de la nostra cultura. He tingut l'ocasió de veure les tres pel·lícules. La veritat que són tres projectes fantàstics i el que puc fer des d'aquí és desitjar-los tota la sort del món.
I en esports, Toni Castro, el Barça ha de comunicar la Lliga com a màxim divendres, on es jugarà el partit de la quarta jornada.
A l'Spotify Camp Nou o al Johan Cruyff, i l'alcalde de Collboni assegura que el retorn del Barça al Camp Nou és bo per a tothom, però ja avisa que l'última paraula la tenen els equips tècnics per donar totes les garanties de seguretat.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més planada, serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Tarda un temps d'estiu, el que estem tenint aquest dimecres, i és que la temperatura està pujant més que la d'ahir. Sobretot ho ha fet a les comarques de Girona. En alguns racons de l'Empordà, sobretot, hem arribat a 33, 34 graus aquesta tarda. També aquests 33, 34 a la Ribera d'Ebre i al Pla de Lleida. Tot plegat amb aquest vent de garbí o de sud, que bufa bastant marcat a Osona, a les muntanyes de la Garrotxa i del Ripollès, i també a gran part de la Costa Brava. Ràfegues que han arribat gairebé els 80 km per hora en alguns racons com el massís de Cadiretes. També hi ha alguns núvols poc destacables escampats per les comarques de la Costa Daurada, sobretot. Però aquesta tarda serà de temps tranquil. També gran part d'aquesta nit i el dijous, però amb petits canvis de situació, que el dijous portarà més núvols ja al matí. Tret del Pirineu, gran part de Catalunya estarà força farcida d'aquests núvols i amb algunes gotellades. I demà a la tarda hi haurà alguna tempesta a la Catalunya central, l'interior de l'Ebre i les comarques del Prepirineu i de Girona, però tempestes locals. Us seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Doncs una tarda complicada avui, sobretot a les rondes de Barcelona. Durant la tarda, ara mateix, tant a la ronda d'alt com a la ronda litoral, hi ha hagut diverses incidències que han complicat la situació en aquestes rondes. Per tant, aquí sí que trobarem encara més aturades o més problemes del que és habitual, tant a la Ronda de Dalt com a la Ronda Litoral i en totes dues direccions. De la resta de vies, va millorant l'autopista AP7. També hi ha hagut incidències en la tarda, però es van resolent. Ja només quedarien aturades d'un parell de quilòmetres, 2-3, entre Cerdanyola, Barberà en sentit nord, però també entre Santa Perpètua i Barberà en direcció sud. És el tram del Vallès, com us deia, de l'autopista AP7. De la resta de vies, poca cosa. Ens quedem amb aquest accident a l'autovia C31, la de Castelldefels, al Prat de Llobregat, que talla carril en sentit Barcelona, i aturades de quilòmetre a quilòmetre. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Un 1.604.000 alumnes començaran la setmana que ve el nou curs escolar. Són 2.000 menys que l'any passat per la davallada de la natalitat, però hi haurà més alumnat amb necessitats de suport educatiu.
Baixen les ràtios d'estudiants per aula i es reforça el sistema per garantir la igualtat d'oportunitats. Són les principals dades del nou curs que comença dilluns vinent i entre la resta de novetats l'anomenada digitalització responsable. És un dels objectius del departament que implica l'eliminació de l'ús dels telèfons mòbils a tota l'etapa obligatòria, inclòs els rellotges intel·ligents.
Infantil, primària i secundària comencen el curs dilluns vinent, com dèiem, i FP i batxillerat ho faran el proper divendres dia 12. Tot plegat s'ha presentat aquest matí a la Conselleria d'Educació. Esther Minguell.
Hi ha menys alumnat, però com ha explicat la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, amb aules més complexes.
Ens trobem en unes aules amb menys alumnes, però en canvi amb una major complexitat, donat aquest increment d'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, ja siguin trastorns de l'espectre autista, siguin dèficits d'atenció, siguin altres trastorns del neurodesenvolupament o dificultats d'aprenentatge.
El departament reforça el sistema amb prop de 1.700 nous docents, més personal d'atenció educativa i d'administració. Ho fa per fer front al repte d'acompanyar els alumnes amb necessitats educatives especials, que són 9.000 més que l'any passat. També la integració de l'alumnat nouvingut, que es va incorporant al llarg del curs i que l'any passat va sumar fins a 70.000 estudiants. És per això que Educació reforça les aules d'acollida.
Augmentem en 200 aquestes aules d'acollida. Arribarem, de fet, a 1.344 a tot el territori i, a més de les 19, que són intensives o accelerades.
Hi haurà noves iniciatives per potenciar la millora dels aprenentatges, com els programes de reforç de matemàtiques, de la comprensió lectora i més auxiliars de conversa en llengua estrangera. S'amplia la inversió en l'educació dels 0 als 3 anys amb prop d'un miler de noves places i s'implementa el pla de digitalització responsable, que suposa, entre d'altres, l'eliminació del mòbil a totes les etapes d'educació obligatòria.
Un nou curs que arrenca amb un revés judicial per al departament.
A partir del curs que ve, si no hi ha contratemps, tots els instituts de Catalunya hauran d'impartir dos tipus de matemàtiques a quart d'ESO. Les bàsiques i les complexes, com es fa la resta de l'Estat. La justícia ha donat la raó al recurs presentat pel principal sindicat de professors de secundària de Catalunya.
Maite Polo.
El 2023, el Departament d'Educació va unificar les matemàtiques a quart d'ESO en una sola modalitat, la bàsica, sense consultar el professorat. Això va privar d'un dret a una part de l'alumnat català, preparar-se millor per al batxillerat científic o el tecnològic. Ho ha explicat el secretari general del Sindicat de Professors de Secundària, Ignasi Fernández d'Aroca, que també és advocat, i ha acusat els responsables d'aquella decisió d'anar en contra de la qualitat educativa a Catalunya.
Què és el que tenien al cap els responsables d'educació de l'any 2023 quan van decidir, sabent que hi havia una normativa bàsica que era completament il·legal, retallar la qualitat educativa dels escolars de Catalunya.
La sentència dona la raó al sindicat també en dos punts més. Elimina els anomenats àmbits i cada docent a quart d'ESO impartirà només la matèria per a la qual s'ha especialitzat. I tots els centres estaran obligats, a més, a oferir totes les assignatures optatives. La sentència no és ferma, però, i si ningú hi presenta recurs en contra, el sindicat calcula que entrarà en vigor el curs vinent, el 26-27. Demà, els representants del sindicat de professors de secundària tenen reunió amb la consellera.
I encara més qüestions educatives. Aquest matí han arrencat les proves de selectivitat de setembre amb l'examen de castellà. Fins divendres vinent s'examinaran els més de 8.000 estudiants matriculats. Són 562 més respecte a l'any passat. Anna Ruiz.
Aquest augment consolida una tendència a l'alça d'estudiants matriculats per fer les proves d'accés a la universitat. Un increment que s'ha constatat en convocatòries extraordinàries anteriors i també en la selectivitat del de juny passat, amb rècord d'estudiants matriculats. El president d'un dels tribunals habilitats a la Facultat d'Economia de la Universitat de Barcelona és Ramon Alemany.
A vegades hi ha més estudiants que arribaven de secundària i que tenen l'oportunitat d'accedir a la universitat. El pic demogràfic s'ha produït aquest any, a partir de l'any que ve a priori ha d'anar baixant.
La majoria dels alumnes que comencen avui la selectivitat provenen del batxillerat i més de la meitat dels estudiants, uns 4.400, faran només exàmens de la fase d'admissió, aquella que serveix per pujar nota.
Vaig suspendre l'assignatura de física i vaig haver d'anar a l'avaluació extraordinària, on la vaig recuperar, és el que ha tocat, fer la selectivitat de setembre.
Al juny no vaig tenir molta sort, llavors a la de setembre la torno a repetir.
La selectivitat de setembre, que ha començat aquest matí amb la prova de castellà, ha seguit després amb l'examen de llengua estrangera.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Després de l'últim gir de guió en el cas Jubany, la família de la víctima confia que el cas arribi finalment a judici i que la jutgessa ordeni que es torni a investigar Anna Echaguibel, per qui en cas contrari el delicte d'assassinat prescriuria el 7 d'octubre. Ràdio Sabadell, Helena Molist.
Per la família, la reactivació del cas és una gran notícia, ja que el pròxim 7 d'octubre la causa prescrivia. Així s'ha expressat Joan Jubany, germà de l'Helena, en declaracions a 3CAT.
Estem emocionats perquè, com a mínim, per fi veiem llum al final del túnel, com a mínim arribarem a judici i allà farem tot el possible per aclarir, no? Per saber la veritat, que és el que ens mou. No és ànim de revenja ni comptar els anys que algú altre pugui estar-se a la presó, sinó saber la veritat. Per nosaltres la justícia és saber la veritat, saber què va passar amb l'Helena, qui la va matar, per què i com va anar la cosa, i poder tancar el dol i quedar-nos en pau.
De Jiménez no es va trobar ADN compatible pel que fa a Echaguibel. L'acusació particular ja havia demanat que se la tornés a investigar.
En política, l'endemà de la primera reunió entre Salvador Illa i Carles Puigdemont, l'executiva de Junts s'ha reunit a Waterloo, presidida pel propi Puigdemont.
La formació inicia una reflexió i debat intern per prendre decisions polítiques de cara als pròxims reptes més imminents, com són la negociació dels pressupostos generals. Durant la reunió s'ha fet balanç no tan sols de la trobada d'ahir, sinó també de l'acord de Brussel·les amb el PSOE. Puigdemont ha citat la trentena de diputats del Parlament de Junts a Waterloo el 15 i el 16 de setembre per preparar el nou curs polític. La formació espera que ara sigui Pedro Sánchez qui mogui fitxa i vulgui reunir-se també amb el líder del partit.
Encara en clau política, el portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha avisat al govern que no aprovar els pressupostos per al 2026 serà un fracàs del president de la Generalitat, Salvador Illa, del PSC i de tot el país.
En una entrevista aquest dimecres a la xarxa, Cid ha insistit a Illa que no té cap xec en blanc dels Comuns i li ha reclamat més compromís en matèria d'habitatge.
El president Illa no té un xec en blanc, però és evident que Catalunya no tingués pressupost del 2026. Seria un fracàs del president Illa, del Partit Socialista, però també, evidentment, de país. I, per tant, nosaltres el que volem és, en primer lloc, i molt important, que el Partit Socialista compleixi els acords que té pendents amb nosaltres, aquests acords que vam tancar, especialment amb habitatge, que hi ha incompliments flagrants, i, per tant, nosaltres el que estem és reclamant que el Partit Socialista, d'una vegada per totes, entengui que l'habitatge és la màxima prioritat a nivell de país.
I en relació a la reunió d'ahir entre Illa i Puigdemont, tot i celebrar-la, els Comuns tornen a advertir que l'únic camí per aprovar pressupostos passa per les forces d'esquerres en referència al grup de Jéssica Albiach i Esquerra Republicana, i no pas per Junts.
Notícies en xarxa.
La Comissió Europea ha presentat formalment aquest dimecres l'acord comercial del Mercosur, una aliança que crearà la zona de lliure comerç més gran del món i que inclou la Unió Europea, Argentina, Brasil, Paraguai i l'Uruguai.
El pacte de Mercosur, però, genera reticències al sector agrícola i sobretot en estats com França o Polònia, i ara s'haurà de votar a l'Eurocambra i al Consell de la Unió Europea, on seuen els 27.
I encara en clau europea, el baròmetre mostra que els espanyols tenen com a prioritat l'educació i la sanitat pública, a diferència de la resta de països, a qui preocupa la defensa i el creixement econòmic.
Preguntats per quines haurien de ser les prioritats de la Unió Europea per reforçar la seva posició al món, la ciutadania espanyola, amb un 42%, és l'única que situa en primer lloc l'educació i la investigació. En canvi, un 37% d'encastats en el conjunt de la Unió menciona la defensa i un 32% el creixement econòmic i industrial.
Preocupació entre les famílies usuàries de residències perquè el govern ha donat un any més de marge a aquests centres perquè s'adaptin als requisits de qualitat establerts. Ara tindran marge fins l'octubre de 2026.
La presidenta de la Coordinadora de Famílies de Residències 5+1, Maria José Carcelén, ha explicat a la xarxa que no són requisits superflus, ja que fan referència a condicions com el nombre de persones en una habitació o que hi hagi alarmes als banys. És per això que no veu raonable ampliar un any el termini perquè les residències s'adaptin.
Nosaltres considerem que el que no es pot fer és pagar amb diners de tots a unes empreses que tenen residències que no reuneixen les condicions establertes, perquè les persones continuaran vivint en aquestes residències durant un any més de la seva vida.
L'objectiu d'aquesta moratòria és evitar la pèrdua de places públiques.
Doncs justament per millorar el dia a dia dels seus usuaris, la residència Gatassa de Mataró doblarà la seva capacitat i oferirà 162 places al 2027.
Un projecte que ha presentat la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, aquest matí des de la capital del Maresme.
Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
Després de com a mínim 15 anys, la Generalitat rehabilitarà l'edifici, ampliant la capacitat i millorant la seva qualitat. Els treballs començaran el 15 de setembre i està previst que s'allarguin durant 16 mesos. En total s'invertiran 8,89 milions d'euros, la majoria procedent dels fons Next Generation. L'objectiu és posar l'edifici al dia i homologar-lo amb el nou servei assistencial pel qual aposta el Departament de Drets Socials i Inclusió. Escoltem Mònica Martínez Bravo, consellera de Drets Socials i Inclusió.
Millorar la qualitat dels serveis residencials, una reforma que crearà petites unitats de convivència amb equipaments més amables perquè les persones que estiguin aquí doncs se sentin realment a casa seva.
Entre les actuacions més rellevants hi ha la rehabilitació i reobertura de les plantes 4, 5 i 6, les quals fa anys que estan inoperatives. A les plantes 1, 2 i 3 està previst reformar les zones comunes i obrir-ne de noves. Respecte a l'edifici en general, també es millorarà l'eficiència energètica i se'l posarà al dia en qüestió de normativa, com ara, d'incendis.
I en l'àmbit més sanitari, una família de Sant Vicenç dels Horts, al Baix Llobregat, busca finançament per pagar el tractament per la seva filla, Ona. La petita, de només 2 anys, pateix una malaltia ultrarara anomenada SPG50, que afecta greument la mobilitat i el desenvolupament cognitiu.
A principi d'any van viatjar als Estats Units per rebre una teràpia genètica pionera, convertir-se la primera nena al món a accedir-hi.
Ràdio Sant Vicenç dels Horts, Sara Cabrera.
Ara necessita un seguiment intensiu, viatges, proves, rehabilitació, una cursa de llarga distància que compta amb la col·laboració de la Fundació Columbus, però que requereix de molts recursos. Lídia Serrano és una de les mares de l'Ona.
Molt difícil d'encaixar, que no podrà caminar, que no podrà parlar, que es quedarà paralitzada als 15 anys o als 20 anys. I hem de seguir recaptant, perquè ni de bon tros hem cobert tota la despesa que representa un tractament. El posen en un any, però tu has d'anar als Estats Units durant 5.
Més informació sobre la campanya per finançar el tractament i sobre la malaltia a donaporona.org.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En territori, un nou consorci entre administracions gestionarà el patrimoni romà de Tàrraco a partir del 2027. L'ENS l'integraran l'Ajuntament i l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural. L'acte s'ha celebrat aquesta tarda a Tarragona amb la presència del president Illa. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
Les 5 institucions representades seran les que hi participaran amb l'objectiu d'impulsar una governança compartida del patrimoni romà de Tarragona, reconegut mundialment per la UNESCO des de fa justament 25 anys, així com reforçar la seva protecció i promoció. Sobre el nou projecte, Salvador Illa ha deixat clara la gran rellevància que hi tindran totes les institucions que formaran el consorci. Un altre dels temes més destacats de la trobada ha estat l'acord que es va tancar a principis de setmana sobre la nova ubicació a la Tabacalera de la Biblioteca Provincial de Catalunya. Un cop l'Ajuntament de Tarragona faci efectiva la cessió del terreny, el Ministeri de Cultura es farà càrrec de les obres de reforma i dotació de la biblioteca, que té prevista una inversió mínima de 20 milions d'euros.
La gastronomia serà la protagonista de la tercera edició de la Reus 1900 Festa Modernista, una trobada de recreació històrica que se celebrarà del 10 al 12 d'octubre i tindrà Canet de Mar com a ciutat convidada. La Nova Ràdio, Laura Navarro.
Reus ja motors per a la tercera edició de la Reus 1900 Festa Modernista que tindrà lloc del 10 al 12 d'octubre. Enguany la gastronomia serà la protagonista coincidint amb la distinció de Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia 2025. El programa inclourà activitats que mostraran com era la cuina de l'època modernista amb la plaça del Mercadal com a punt neuràlgic i altres espais patrimonials de la ciutat com a escenari. La festa manté l'essència de les edicions anteriors però s'amplia amb noves propostes. Hi haurà recreacions teatrals, rutes guiades i accions teatralitzades a espais com l'Institut l'Institut Pere Mata, la Casa Gasull, el Gaudí Centre i el Jardí de la Casa Rull. La Casa Nava es tornarà a oferir l'espectacle entre teles i estrenarà el Gran Menú, una proposta vinculada a la temàtica gastronòmica. Escoltem a Sandra White, alcaldessa de Reus.
És la tercera edició, vam començar la primera edició el 2023 i com ja heu anat veient els diferents anys, això comença a arrelar i és bonic.
Com cada any, una ciutat convidada participarà activament de la celebració i enguany serà Canet de Mar, vinculada a l'arquitecte Domènec i Montaner, que oferiran diferents recreacions.
En cultura, tres produccions catalanes competeixen enguany per representar Espanya als Oscars. Es tracta del darrer film de Carla Simón, Romeria, Cirat, d'Oliver Laxa i la triomfadora al Festival de Màlaga, Sorda, d'Eva Libertad.
Entre aquests tres films, l'Acadèmia escollirà el títol que presentarà per optar millor pel·lícula internacional a la gala dels Oscars. El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha destacat el bon moment que viu el cinema català.
És un grandíssim moment pel cine del nostre país i, a més, tres pel·lícules, efectivament, amb participació catalana i, per tant, crec que estem davant d'un grandíssim moment del cinema, tant a Espanya com a Catalunya, que és un dels pilars fonamentals de la nostra cultura. He tingut l'ocasió de veure les tres pel·lícules. La veritat que són tres projectes fantàstics i el que puc fer des d'aquí és desitjar-los tota la sort del món.
Romeria, que s'estrena aquest divendres, tanca la trilogia autobiogràfica de Carla Simón reconstruint la vida de la família paterna a Galícia. És el tercer cop que Simón opta per representar Espanya. Cirat, en canvi, premiada al Festival de Cannes, narra el viatge d'un pare i un fill per trobar la filla en una festa rave del Marroc. I Sorda, primera l'òpera prima d'Eva Libertad, premiada a la Berlinale i gran triomfadora al Festival de Màlaga, explora el vincle entre el món oient i el sord. És el primer llargmetratge espanyol protagonitzat per una actriu sorda.
També en cultura, l'Abadia de Montserrat continua commemorant els 1000 anys de vida i ho fa amb una exposició al Parlament Europeu. Porta per títol Montserrat un mil·lenni, una contribució benedictina a la construcció d'Europa.
A través de recursos audiovisuals, escènics i gràfics, la mostra incideix en la influència de l'abadia, en l'educació, la religió i la cultura al vell continent. El pare, Bernat Juliol i Galí, majordom de l'abadia i comissari del mil·lenari, ha explicat a la xarxa que l'exposició està pensada per gent que no coneix Montserrat i ha destacat el vincle de l'abadia amb Europa.
Montserrat és un exemple de 1000 anys d'un monestir de vida benedictina i, com tots sabem, l'origen de la vida benedictina és Sant Benet, patró d'Europa, no? Per tant, és l'aportació que ha pogut fer el món benedictí i, en el cas concret de Montserrat, l'aportació que s'ha pogut fer en aquesta construcció europea a partir de les arrels cristianes d'Europa, a partir de l'humanisme cristià.
L'Escolania de Montserrat va protagonitzar i al vespre la inauguració.
I la Setmana del Llibre en Català recupera l'espai familiar en el segon any al Passeig de Lluís Companys de Barcelona. La trobada, que es farà del 19 al 28 de setembre, guanya 1.000 metres quadrats, reuneix 265 segells editorials i incorpora una carpa de la llengua, David Navarro.
La setmana repeteix el Passeig de Lluís Companys després de l'èxit de l'any passat, quan va rebre al voltant de 100.000 visitants i les vendes van créixer un 20%. Amb l'objectiu de repetir les bones xifres, creix fins a les 94 casetes, amb 312 expositors i 265 segells editorials. Entre les novetats hi ha una nova zona de lectura i una carpa per la llengua dedicada a la promoció del català. També, com ha explicat el president d'Editors.cat, Ilia Perdigo, es recuperen espais que en el passat havien estat un èxit.
Amb un tercer escenari, espais de contacontes, una biblioteca pels infants, un espai ubicat. Amb aquestes quatre coses també mostrem una miqueta les ganes que teníem de recuperar un espai que havíem guanyat al moll de la fusta, que era aquest espai familiar, aquest espai pels infants.
Com cada any, la setmana s'omplirà d'activitats, presentació de novetats, signatura de llibres, taula rodona o itineraris literaris. També l'entrega dels Premis Trajectòria i Difusió a Andreu Martín i David Guzmán. L'acte inaugural es farà dissabte 20 a la 1 del migdia i comptarà amb la glossa del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes per a Lluís Font.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Barça va comunicar com a molt tard aquest divendres a la Lliga on es jugarà el partit de la quarta jornada a l'Spotify Camp Nou o bé al Johan Cruyff. En aquest sentit, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, avisa que, tot i que el retorn del Barça és bo per a tothom, l'última paraula la tenen els equips tècnics per donar totes les garanties de seguretat.
El que és bo pel Barça és bo per la ciutat de Barcelona i l'Ajuntament està més interessat o tan interessat com el club i com els seguidors del Barça en que les obres vagin bé i vagin ràpid, però ho hem de fer amb totes les garanties i les garanties ens les han de donar bombers, Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana.
En clau esportiva, el Barça ha anunciat que Alejandro Balde ha patit una petita lesió al bíceps femoral de la cama esquerra durant l'entrenament d'aquest dimecres i, per tant, és dubte per l'enfrontament contra els valencians. La lesió és la mateixa que ja el va apartar dels terrenys de joc unes 4 setmanes al final de la temporada passada. L'Espanyol ha anunciat un amistós per aquest divendres a les 11 del matí en plena aturada per seleccions. Els blanc-i-blaus s'enfrontaran al Pau Futbol Club de la segona divisió francesa. El partit es jugarà a la ciutat esportiva Dani Jarque i només podran assistir els socis presentant el seu carnet. I encara en futbol de primera divisió, el Girona, el club i l'Ajuntament de Vidreres han arribat a un acord perquè el filial gironí pugui disputar els partits del camp municipal. Recordem que enguany el segon equip del Girona jugarà la segona federació i comença aquest cap de setmana la competició al camp del Reus. A l'agenda esportiva d'aquest dimecres tenim la segona jornada de la divisió d'honor femenina d'handbol. A partir de les 9, el CAC 7 Balomano Granollers, que va caure la primera jornada, visita la pista de l'Atlético Guardés. L'entrenador ballesà Robert Cuesta veu opcions de sumar al primer triomf.
Amb moltes ganes, no?, de poder fer un grandíssim partit i amb moltes ganes de que tot el que estem treballant als entrenaments es pugui veure reflectit en un gran joc, perquè l'ocasió mereix, no? Juguem contra un molt bon equip que ha fet les coses molt bé aquesta primera jornada. El nostre equip està treballant molt bé en tots els entrenaments i ja tenim ganes de que es pugui veure aquest nivell que estem demostrant als entrenaments en els partits.
A l'Europeu d'Hoquei Patins de Paredes, la selecció espanyola disputa aquesta nit a 3:15 el tercer i definitiu partit de la fase de grups per certificar el bitllet per a les semifinals contra Portugal. Un dels golejadors en la victòria contra Itàlia, Sergi Aragonès, analitza les dificultats del partit contra l'anfitriona.
Bé, serà un partit, evidentment, total, no? Complicadíssim. Juguem a Portugal, contra Portugal. Sabem del seu nivell, però nosaltres ens hem preparat molt bé per aquest partit, no? Crec que les grades estaran plenes, jugarem doncs amb un factor doncs en contra, però ens agrada aquests partits i esperem estar a l'altura.
I també en hoquei, aquest vespre a l'Ali a les Comes i Igualada Anoia.
Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Toni Castro als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
9 de cada 10 incendis són causats per persones. Al bosc, al camp o a les urbanitzacions, tota imprudència és fatal. Si llences una burilla, fas una barbacoa en zones de risc o no et desfàs de les restes vegetals amb precaució, pots provocar un incendi. Evitar-ho i protegir-te comença amb tu. Informa-te'n a incendis.gencat.cat. Si veus foc o fum, truca al 112. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
Picades a la platja, medusa, peix aranya, garoines, què fer si ens piquen i com evitar-les?
Si us pica una medusa, renteu la zona amb aigua salada i traieu les restes de tentacles amb una targeta o alguna cosa similar. Per picades de peix aranya, submergiu la zona afectada en aigua calenta, sense cremar-vos, durant almenys 30 minuts. En el cas que trepitgeu una garoina, retireu les espines amb cura i desinfecteu la ferida. Per evitar aquestes picades, eviteu nedar en zones amb meduses i utilitzeu sabates d'aigua i, naturalment, estigueu atents als avisos dels socorristes de la platja.
Salut activa.
Mercè Pallarès, metgessa d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
Doncs si ens piqueu una medusa, el primer que hem de fer és sortir de l'aigua amb tranquil·litat, evitar que no ens apiquin més, llavors aplicar aigua salada a la zona, no aplicar mai aigua dolça perquè ens podria fer més reacció, i podem intentar treure els filaments amb una targeta de plàstic. En el cas de que trepitgem accidentalment un peix aranya, el que hem de fer és sortir de l'aigua amb tranquil·litat, intentar no moure'ns gaire, i hem d'aconseguir una galleda d'aigua calenta per poder posar l'extremitat el més aviat possible a dins de la galleda, amb uns 45 graus, perquè la toxina toxina que tenen és estar molt hàbil i contra abans ho fem, abans la desactivarem. En cas de les punxades de garoina, el que hem de fer és, quan sortim, intentar treure-les. Si es pot, és complicat perquè són trencadisses, es trenquen, i després hem d'aplicar un antisèptic i mantenir la zona neta fins que surten. I també ens poden vendre un preparat a la farmàcia per facilitar això.
Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1.604.000 alumnes començaran la setmana que ve el nou curs escolar. Són 2.000 menys que l'any passat per la davallada de la natalitat, però hi haurà més alumnat amb necessitats de suport educatiu. Maria Pagès.
Baixen les ratios d'estudiants per aula i es reforça el sistema per garantir la igualtat d'oportunitats. Són les principals dades del nou curs que comença dilluns vinent. Esther Núbos, la consellera d'Educació.
Ens trobem amb unes aules amb menys alumnes, però en canvi amb una major complexitat, donat aquest increment d'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, ja siguin trastorns de l'espectre autista, siguin dèficits d'atenció, siguin altres trastorns del neurodesenvolupament o dificultats d'aprenentatge.
La família d'Helena Jubany confia que el cas arribi finalment a judici i que la jutgessa ordeni que es torni a investigar Anna Echaguibel, per qui, en cas contrari, el delicte d'assassinat prescriurà el 7 d'octubre.
Tot plegat després que s'ha confirmat que l'ADN trobat al jersei de la víctima seria el del principal sospitós, Santi La Iglesia. A la mateixa peça de roba s'han trobat restes d'una dona que podrien pertànyer a Echaguibel.
Ràdio Sabadell, Helena Molís.
Així s'ha expressat Joan Jubany, germà de l'Helena, en declaracions a 3CAT.
Estem emocionats perquè, com a mínim, per fi veiem llum al final del túnel, com a mínim arribarem a judici i allà farem tot el possible per saber la veritat, què és el que ens mou. No és ànim de revenja ni comptar els anys que algú altre pugui estar-se a la presó, sinó saber la veritat.
Arrenquen les proves de selectivitat de setembre amb l'examen de castellà. Aquesta tarda ha estat el torn de llengua estrangera, física o geografia.
Fins divendres vinent s'examinaran els més de 8.000 estudiants matriculats. Són 562 més respecte a l'any passat. Ramon Alemany és el president d'un dels tribunals de la Universitat de Barcelona.
De vegada hi ha més estudiants que arribaven de secundària i que tenen l'oportunitat d'accedir a la universitat. El pic demogràfic s'ha produït aquest any. A partir de l'any que ve, a priori, ha d'anar baixant.
Un nou consorci entre administracions gestionarà el patrimoni romà de Tàrraco a partir del 2027. L'ENS l'integraran l'Ajuntament i l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural.
S'hi sumaran el Ministeri de Cultura i la Diputació de Tarragona mitjançant un conveni. Ajuntament i Generalitat hi aportaran 2 milions anuals cadascun, mentre que el govern espanyol hi aportarà 4 milions cada any fins al 2027.
Les catalanes Romeria de Carles Simón, Cirat, d'Oliver Laxa i Sorda d'Eva Libertat són les tres produccions triades per competir als Oscars.
Entre aquests tres films, l'Acadèmia escollirà el títol que presentarà per optar a millor pel·lícula internacional a la gala dels Oscars. El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha destacat el bon moment que viu el cinema català.
És un grandíssim moment pel cinema del nostre país. A més, tres pel·lícules, efectivament, amb participació catalana. I, per tant, crec que estem davant d'un grandíssim moment del cinema, tant a Espanya com a Catalunya, que és un dels pilars fonamentals de la nostra cultura. He tingut l'ocasió de veure les tres pel·lícules. La veritat que són tres projectes fantàstics i el que puc fer des d'aquí és desitjar-los i tota la sort.
I en esports, Toni Castro, el Barça ha de comunicar la Lliga com a màxim divendres, on es jugarà el partit de la quarta jornada.
A l'Spotify Camp Nou o al Johan Cruyff, i l'alcalde Collboni assegura que el retorn del Barça al Camp Nou és bo per a tothom, diu, però ja avisa que l'última paraula la tenen els equips tècnics per donar totes les garanties de seguretat.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, Planada. Serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda, un temps d'estiu. El que estem tenint aquest dimecres i és que la temperatura està pujant més que la d'ahir. Tot ho ha fet a les comarques de Girona. En alguns racons de l'Empordà, sobretot, hem arribat a 33, 34 graus aquesta tarda. També aquests 33, 34 a la Ribera d'Ebre i al Pla de Lleida. Tot plegat amb aquest vent de garbí o de sud que bufa bastant marcat a Osona, a les muntanyes de la Garrotxa i del Ripollès i també a gran part de la Costa Brava. Ràfegues que han arribat gairebé als 80 km per hora en alguns racons com el massís de Cadiretes. També hi ha alguns núvols poc destacables escampats per les comarques de la Costa Daurada, sobretot. Però aquesta tarda serà de temps tranquil. També gran part d'aquesta nit i el dijous, però amb petits canvis de situació, que el dijous portaran més núvols ja al matí. Tret del Pirineu, gran part de Catalunya estarà força farcida d'aquests núvols i amb algunes gotellades. I demà a la tarda hi haurà alguna tempesta a la Catalunya central, l'interior de l'Ebre i les comarques del Prepirineu i de Girona, però tempestes locals. Us seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Doncs sembla que vol millorar i, a més, ràpidament el trànsit, sobretot les principals carreteres i autopistes catalanes, vies com la P7, per exemple, ja les veiem molt tranquil·les. Al seu lateral, la B30 encara va carregada, un parell de quilòmetres entre Cerdanyola i Barberà del Vallès en tots dos sentits de la marxa. Això a la B30, al lateral de l'autopista AP7. De la resta de vies, ens quedem a l'extrem nord de Barcelona. Tant l'autopista C33 com la C58 encara van lentes, amb aturades, 2-3 quilòmetres entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona. Com et deia, però en principi a la resta de vies la circulació ja és força tranquil·la. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Un 1.604.000 alumnes començaran la setmana que ve el nou curs escolar. Són 2.000 menys que l'any passat per la davallada de la natalitat, però hi haurà més alumnat amb necessitats de suport educatiu.
Baixen les ràtios d'estudiants per aula i es reforça el sistema per garantir la igualtat d'oportunitats. Són les principals dades del nou curs, que comença dilluns vinent, i entre la resta de novetats l'anomenada digitalització responsable. És un dels objectius del departament que implica l'eliminació de l'ús dels telèfons mòbils a tota l'etapa obligatòria, inclús els rellotges intel·ligents.
Infantil, primària i secundària comencen el curs dilluns vinent, com dèiem, i FP i batxillerat ho faran el proper divendres dia 12. Tot plegat s'ha presentat aquest matí a la Conselleria d'Educació. Esther Minguell.
Hi ha menys alumnat, però com ha explicat la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, amb aules més complexes.
Ens trobem en unes aules amb menys alumnes, però en canvi amb una major complexitat, donat aquest increment d'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, ja siguin trastorns de l'espectre autista, siguin dèficits d'atenció, siguin altres trastorns del neurodesenvolupament o dificultats d'aprenentatge.
El departament reforça el sistema amb prop de 1.700 nous docents, més personal d'atenció educativa i d'administració. Ho fa per fer front al repte d'acompanyar els alumnes amb necessitats educatives especials, que són 9.000 més que l'any passat. També la integració de l'alumnat nouvingut, que es va incorporant al llarg del curs i que l'any passat va sumar fins a 70.000 estudiants. És per això que Educació reforça les aules d'acollida.
Augmentem en 200 aquestes aules d'acollida. Arribarem, de fet, a 1.344 a tot el territori i a més de les 19 que són intensives o accelerades.
Hi haurà noves iniciatives per potenciar la millora dels aprenentatges, com els programes de reforç de matemàtiques, de la comprensió lectora i més auxiliars de conversa en llengua estrangera. S'amplia la inversió en l'educació dels 0 als 3 anys amb prop d'un miler de noves places i s'implementa el pla de digitalització responsable, que suposa, entre d'altres, l'eliminació del mòbil a totes les etapes d'educació obligatòria.
Un nou curs que arrenca amb un revés judicial pel departament.
A partir del curs que ve, si no hi ha contratemps, tots els instituts de Catalunya hauran d'impartir dos tipus de matemàtiques a quart d'ESO, les bàsiques i les complexes, com es fa la resta de l'Estat. La justícia ha donat la raó al recurs presentat pels principals sindicats de professors de secundària de Catalunya.
Maite Polo.
El 2023, el Departament d'Educació va unificar les matemàtiques a quart d'ESO en una sola modalitat, la bàsica, sense consultar el professorat. Això va privar d'un dret a una part de l'alumnat català, preparar-se millor per al batxillerat científic o el tecnològic. Ho ha explicat el secretari general del Sindicat de Professors de Secundària, Ignasi Fernández d'Aroca, que també és advocat, i ha acusat els responsables d'aquella decisió d'anar en contra de la qualitat educativa a Catalunya.
Què és el que tenien al cap els responsables d'educació de l'any 2023 quan van decidir, sabent que hi havia una normativa bàsica,
bàsica, que era completament il·legal, retallar la qualitat educativa dels escolars de Catalunya.
La sentència dona la raó al sindicat també en dos punts més. Elimina els anomenats àmbits i cada docent a quart d'ESO impartirà només la matèria per a la qual s'ha especialitzat. I tots els centres estaran obligats, a més, a oferir totes les assignatures optatives. La sentència ferma, però, i si ningú hi presenta recurs en contra, el sindicat calcula que entrarà en vigor el curs vinent, el 26-27. Demà els representants del sindicat de professors de secundària tenen reunió amb la consellera.
I encara més qüestions educatives. Aquest matí han arrencat les proves de selectivitat de setembre amb l'examen de castellà. Fins divendres vinent s'examinaran els més de 8.000 estudiants matriculats. Són 562 més respecte a l'any passat. Anna Ruiz.
Aquest augment consolida una tendència a l'alça d'estudiants matriculats per fer les proves d'accés a la universitat. Un increment que s'ha constatat en convocatòries extraordinàries anteriors i també en la selectivitat del juny passat, amb rècord d'estudiants matriculats. El president d'un dels tribunals habilitats a la Facultat d'Economia de la Universitat de Barcelona és Ramon Alemany.
De vegada hi ha més estudiants que arribaven de secundària i que tenen l'oportunitat d'accedir a la universitat. El pic demogràfic s'ha produït aquest any, a partir de l'any que ve a priori ha d'anar baixant.
La majoria dels alumnes que comencen avui la selectivitat provenen del batxillerat i més de la meitat dels estudiants, uns 4.400, faran només exàmens de la fase d'admissió, aquella que serveix per pujar nota.
Vaig suspendre l'assignatura de física i vaig haver d'anar a l'avaluació extraordinària, on la vaig recuperar, és el que ha tocat, fer la selectivitat de setembre.
Al juny no vaig tenir molta sort, llavors a la de setembre la torno a repetir.
La selectivitat de setembre que ha començat aquest matí amb la prova de castellà ha seguit després amb l'examen de llengua estrangera.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Després de l'últim gir de guió en el cas Jubany, la família de la víctima confia que el cas arribi finalment a judici i que la jutgessa ordeni que es torni a investigar Anna Echeguibel, per qui, en cas contrari, el delicte d'assassinat prescriurà el 7 d'octubre. Ràdio Sabadell, Helena Molís.
Per la família, la reactivació del cas és una gran notícia, ja que el pròxim 7 d'octubre la causa prescrivia. Així s'ha expressat Joan Jubany, germà de l'Helena, en declaracions a 3CAT.
Estem emocionats perquè, com a mínim, per fi veiem llum al final del túnel, com a mínim arribarem a judici i allà farem tot el possible per aclarir, no? Per saber la veritat, que és el que ens mou. No és ànim de revenja ni comptar els anys que algú altre pugui estar-se a la presó, sinó saber la veritat. Per nosaltres la justícia és saber la veritat, saber què va passar amb l'Helena, qui la va matar, per què i com va anar la cosa, i poder tancar el dol i quedar-nos en pau.
De Jiménez no es va trobar ADN compatible pel que fa a Echeguibel. L'acusació particular ja havia demanat que se la tornés a investigar.
Notícies en xarxa.
En política, l'endemà de la primera reunió entre Salvador Illa i Carles Puigdemont, l'executiva de Junts s'ha reunit a Waterloo, presidida pel propi Puigdemont.
La formació inicia una reflexió i debat intern per prendre decisions polítiques de cara als pròxims reptes més imminents, com són la negociació dels pressupostos generals. Durant la reunió s'ha fet balanç no tan sols de la trobada d'ahir, sinó també de l'acord de Brussel·les amb el PSOE. Puigdemont ha criticat la trentena de diputats del Parlament de Junts, ha citat la trentena de diputats del Parlament de Junts a Waterloo el 15 i el 16 de setembre per preparar el nou curs polític. La formació espera que ara sigui Pedro Sánchez qui mogui fitxa i vulgui reunir-se també amb el líder del partit.
I encara en clau política, el portaveu dels comuns al Parlament, David Cid, ha avisat al govern que no aprovar els pressupostos per al 2026 serà un fracàs del president de la Generalitat, Salvador Illa, del PSC i de tot el país.
En una entrevista aquest dimecres a la xarxa, Cid ha insistit a Illa que no té cap xec en blanc dels comuns i li ha reclamat més compromís en matèria d'habitatge.
El president Illa no té un xec en blanc, però és evident que Catalunya no tingués pressupost del 2026. Seria un fracàs del president Illa, del Partit Socialista, però també, evidentment, de país. I, per tant, nosaltres el que volem és, en primer lloc, i molt important, que el Partit Socialista compleixi els acords que té pendents amb nosaltres, d'aquests acords que vam tancar, especialment amb habitatge, que hi ha incompliments flagrants, i, per tant, nosaltres el que estem és reclamant que el Partit Socialista, d'una vegada per totes, entengui que l'habitatge és la màxima prioritat a nivell de país.
I en relació a la reunió d'ahir entre Illa i Puigdemont, tot i celebrar-la, els comuns tornen a advertir que l'únic camí per aprovar pressupostos passa per les forces d'Esquerra, en referència al grup de Jessica Albiach, i Esquerra Republicana, i no pas per Junts.
La Comissió Europea ha presentat formalment aquest dimecres l'acord comercial del Mercosur, una aliança que crearà la zona de lliure comerç més gran del món i que inclou la Unió Europea, Argentina, Brasil, Paraguai i l'Uruguai.
El pacte de Mercosur, però, genera reticències al sector agrícola i sobretot en estats com França o Polònia, i ara s'haurà de votar a l'Eurocambra i al Consell de la Unió Europea, on seuen els 27.
I encara en clau europea, l'Eurobaròmetre mostra que els espanyols tenen com a prioritat l'educació i la sanitat pública, a diferència de la resta de països, a qui preocupa la defensa i el creixement econòmic.
Preguntats per quines haurien de ser les prioritats de la Unió Europea per reforçar la seva posició al món, la ciutadania espanyola, amb un 42% que situa en primer lloc l'educació i la investigació. En canvi, un 37% d'enquestats en el conjunt de la Unió Europea menciona la defensa i un 32% el creixement econòmic i industrial.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Preocupació entre les famílies usuàries de residències perquè el govern ha donat un any més de marge a aquests centres perquè s'adaptin als requisits de qualitat establerts. Ara tindran marge fins l'octubre de 2026.
La presidenta de la Coordinadora de Famílies de Residències 5+1, Maria José Carcelén, ha explicat a la xarxa que no són requisits superflus, ja que fan referència a condicions com el nombre de persones en una habitació o que hi hagi alarmes als banys. És per això que no veu raonable ampliar un any el termini perquè les residències s'adaptin.
Nosaltres considerem que el que no es pot fer és pagar amb diners de tots amb unes empreses que tenen residències que no reuneixen les condicions establertes, perquè les persones continuaran vivint en aquestes residències durant un any més de la seva vida.
L'objectiu d'aquesta moratòria és evitar la pèrdua de places públiques.
Doncs justament per millorar el dia a dia dels seus usuaris, la residència Gatassa de Mataró doblarà la seva capacitat i oferirà 162 places al 2027.
Un projecte que ha presentat la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, aquest matí des de la capital del Maresme.
Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
Després de com a mínim 15 anys, la Generalitat rehabilitarà l'edifici, ampliant la capacitat i millorant la seva qualitat. Els treballs començaran el 15 de setembre i està previst que s'allarguin durant 16 mesos. En total s'invertiran 8,89 milions d'euros, la majoria procedent dels fons Next Generation. L'objectiu és posar l'edifici al dia i homologar-lo amb el nou servei assistencial pel qual aposta el Departament de Drets Socials i Inclusió. Escoltem Mònica Martínez Bravo, consellera de Drets Socials i Inclusió.
Millorar la qualitat dels serveis residencials, una reforma que crearà petites unitats de convivència amb equipaments més amables perquè les persones que estiguin aquí doncs se sentin realment a casa seva.
Entre les actuacions més rellevants hi ha la rehabilitació i reobertura de les plantes 4, 5 i 6, les quals fa anys que estan inoperatives. A les plantes 1, 2 i 3 està previst reformar les zones comunes i obrir-ne de noves. Respecte a l'edifici en general, també es millorarà l'eficiència energètica i se'l posarà al dia en qüestió de normativa, com ara, d'incendis.
I en l'àmbit més sanitari, una família de Sant Vicenç dels Horts, al Baix Llobregat, busca finançament per pagar el tractament per la seva filla Ona. La petita, de només 2 anys, pateix una malaltia ultrarara, anomenada SPG50, que afecta greument la mobilitat i el desenvolupament cognitiu.
A principis d'any va viatjar als Estats Units per rebre una teràpia gènica pionera, convertint-se en la primera nena al món a accedir-hi.
Ràdio Sant Vicenç dels Horts, Sara Cabrera.
Ara necessita un seguiment intensiu, viatges, proves, rehabilitació, una cursa de llarga distància que compta amb la col·laboració de la Fundació Columbus, però que requereix de molts recursos. Lídia Serrano és una de les mares de l'Ona.
Molt difícil d'encaixar, que no podrà caminar, que no podrà parlar, que es quedarà paralitzada als 15 anys o als 20 anys. I hem de seguir recaptant, perquè ni de bon tros hem cobert tota la despesa que representa un tractament. El posen en un any, però tu has d'anar a Estats Units durant 5 anys.
Més informació sobre la campanya per finançar el tractament i sobre la malaltia a donaporona.org.
Notícies en xarxa.
En territori, un nou consorci entre administracions gestionarà el patrimoni romà de Tàrraco a partir del 2027. L'ENS l'integraran l'Ajuntament i l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural. L'acte s'ha celebrat aquesta tarda a Tarragona amb la presència del president Illa. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
Les 5 institucions representades seran les que hi participaran amb l'objectiu d'impulsar una governança compartida del patrimoni romà de Tarragona, reconegut mundialment per la UNESCO des de fa justament 25 anys, així com reforçar la seva protecció i promoció. Sobre el nou projecte, Salvador Illa ha deixat clara la gran rellevància que hi tindran totes les institucions que formaran el consorci.
No ens en sortirem si no
que ho veurem, perquè tenim administracions multinivell i tenen importància els ajuntaments, però té importància la Diputació que els coordina, però té importància el Ministeri, té importància la Generalitat, hem de comptar amb la Generalitat, hem de ser-hi tots. Col·laboració és el mètode, a vegades més lent, a vegades però és el mètode.
Un altre dels temes més destacats de la trobada ha estat l'acord que es va tancar a principis de setmana sobre la nova ubicació a la Tabacalera de la Biblioteca Provincial de Catalunya. Un cop l'Ajuntament de Tarragona faci efectiva la cessió del terreny, el Ministeri de Cultura es farà càrrec de les obres de reforma i dotació de la biblioteca, que té prevista una inversió mínima de 20 milions d'euros.
Els restaurants que serveixen peix de llotja tindran un distintiu que acrediti que els clients consumeixen producte de quilòmetre zero. És una de les iniciatives que engegarà el Singalp, grup d'acció, la Cala Ràdio, la Lleoltra.
Els restaurants que serveixin peix de llotja tindran un distintiu que acrediti que els clients consumeixen producte de quilòmetre zero. És una de les iniciatives que engegaran el Singalp, grup d'acció local pesquers, entre els quals el del Mar de l'Ebre. Es tracta d'una proposta per impulsar el peix que surt de les llotges catalanes. D'altra banda, i de manera conjunta, es duran a terme altres iniciatives per impulsar el sector. Una és la formació de 5 orientadors perquè puguin informar les persones sobre la sortides laborals del sector pesquer, perquè actualment hi ha manca de relleu generacional. Així mateix s'ha fet la campanya Salut i Peix per donar a conèixer els beneficis del peix fresc i de proximitat.
Doncs precisament la gastronomia serà la protagonista de la tercera edició de la Reus 1900 Festa Modernista, una trobada de recreació històrica que se celebrarà del 10 al 12 d'octubre i tindrà Canet de Mar com a ciutat convidada. La nova Ràdio Laura Navarro.
Reus ja escalfa motors per a la tercera edició de la Reus 1900 Festa Modernista, que tindrà lloc del 10 al 12 d'octubre. Enguany, la gastronomia serà la protagonista, coincidint amb la distinció de Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia 2025. El programa inclourà activitats que mostraran com era la cuina de l'època modernista, amb la plaça del Mercadal com a punt neuràlgic i altres espais patrimonials de la ciutat com a escenari. La festa manté l'essència de les edicions anteriors, però s'amplia amb noves propostes. Hi haurà recreacions teatrals, rutes guiades i accions teatralitzades a espais com l'Institut Pere Mata, la Casa Gasull, el Gaudí Centre i el Jardí de la Casa Rull. La Casa Navàs tornarà a oferir l'espectacle Entre Teles i estrenarà el Gran Menú, una proposta vinculada a la temàtica gastronòmica. Escoltem a Sandra White, alcaldessa de Reus.
És la tercera edició, vam començar la primera edició el 2023 i com ja heu anat veient els diferents anys, això comença a arrelar i és bonic.
Com cada any, una ciutat convidada participarà activament de la celebració i enguany serà Canet de Mar, vinculada a l'arquitecte Domènec i Montaner, que oferiran diferents recreacions.
En cultura, tres produccions catalanes competeixen enguany per representar Espanya als Oscars. Es tracta del darrer film de Carla Simón, Romeria, Cirat, d'Oliver Laxa i la triomfadora al Festival de Màlaga, Sorda, d'Eva Libertat. El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha destacat el bon moment que viu el cinema català.
És un grandíssim moment pel cine del nostre país i, a més, tres pel·lícules, efectivament, amb participació catalana i, per tant, crec que estem davant d'un grandíssim moment del cinema, tant a Espanya com a Catalunya, que és un dels pilars fonamentals de la nostra cultura. He tingut l'ocasió de veure les tres pel·lícules. La veritat que són tres projectes fantàstics i el que puc fer des d'aquí és desitjar-los tota la sort del món.
I també en cultura, la Setmana del Llibre en Català recupera l'espai familiar en el segon any al Passeig de Lluís Companys de Barcelona. La trobada, que es farà del 19 al 28 de setembre, guanya 1.000 metres quadrats, reuneix 265 segells editorials i incorpora una carpa de la llengua. David Navarro.
La setmana repeteix el Passeig de Lluís Companys després de l'èxit de l'any passat, quan va rebre al voltant de 100.000 visitants i les vendes van créixer un 20%. Amb l'objectiu de repetir les bones xifres, creix fins a les 94 casetes amb 312 expositors i 265 segells editorials. Entre les novetats hi ha una nova zona de lectura i una carpa per la llengua dedicada a la promoció del català. També, com ha explicat el president d'Editors.cat, Ilia Perdigo, es recuperen espais que en el passat havien estat un èxit.
Amb un tercer escenari, espais de contacontes, una biblioteca pels infants, un espai ubicat. Amb aquestes quatre coses també mostrem una miqueta les ganes que teníem per recuperar un espai que havíem guanyat al moll de la fusta, que era aquest espai familiar, aquest espai pels infants.
Com cada any, la setmana s'omplirà d'activitats, presentació de novetats, signatura de llibres, taules rodones o itineraris literaris. També l'entrega dels Premis Trajectòria i Difusió a Andreu Martín i David Guzmán. L'acte inaugural es farà dissabte 20 a la 1 del migdia i comptarà amb la glossa del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes per a Lluís Font.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Barça va comunicar a la Lliga com a molt tard divendres on es jugarà el partit de la quarta jornada a l'Spotify Camp Nou o al Johan Cruyff. En aquest sentit, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, avisa que, tot i que el retorn del Barça al Camp Nou, diu, és bo per a tothom, l'última paraula la tenen els equips tècnics per donar totes les garanties de seguretat.
El que és bo pel Barça és bo per la ciutat de Barcelona i l'Ajuntament està més interessat o tan interessat com el club i com els seguidors del Barça en que les obres vagin bé i vagin ràpid, però ho hem de fer amb totes les garanties, i les garanties ens les han de donar bombers, Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana.
En clau esportiva, el Barça ha anunciat que Alejandro Valde ha patit a lesió al bíceps femoral de la cama esquerra durant l'entrenament d'aquest dimecres i és dubte per l'enfrontament contra els valencians. L'Espanyol ha anunciat un amistós per aquest divendres a les 11 del matí en plena aturada per seleccions. Els blanquiblaus s'enfrontaran al Pau Futbol Club de la segona divisió francesa. El partit es jugarà a la ciutat esportiva Dani Jarque i només podran assistir els socis presentant el seu carnet. Per cert, un aficionat de l'Espanyol ha acceptat un any de presó per increpar amb crits i gestos racistes el futbolista de l'Atlètic Club Iñaki Williams en un partit de Lliga a l'estadi de Cornellà del Prat al gener del 2020. A l'agenda esportiva d'aquest dimecres tenim la segona jornada de la divisió d'honor femenina d'handbol. A la partida de les 9, el CAC7 Balomano Granollers, que va caure en la primera jornada, visita la pista de l'Atlético Guardés. L'entrenador Robert Cuesta ve opcions de sumar el primer triomf del curs.
Amb moltes ganes, no?, de poder fer un grandíssim partit, amb moltes ganes de que tot el que estem treballant als entrenaments es pugui veure reflectit en un gran joc, perquè l'ocasió ho mereix, no? Juguem contra un molt bon equip que ha fet les coses molt bé aquesta primera jornada. El nostre equip està treballant molt bé en tots els entrenaments i ja tenim ganes de que es pugui veure aquest nivell que estem demostrant als entrenaments en els partits.
També aquest vespre, en hoquei patins, es disputa un partit de la Lliga Catalana. És l'Igualada Noia, que s'enfrontaran a les Comes a partir de 8:45. Els de la Noia en tenen prou amb un empat per classificar-se per a les semifinals. I ahir se sortejaven les diferents competicions europees de clubs d'hoquei patins de cara al curs 25-26. Un equip que farà història i debutarà en un campionat continental és el Sant Cugat femení, que disputarà la Europe Cup. Mireia Puente, Cugat Media.
El primer equip femení de l'Oxigen Patí Hoquei Club Sant Cugat debutarà en competició europea i s'enfrontarà amb el Golpillares de Portugal. L'eliminatòria serà a doble partit. Aquesta és la primera vegada que les vermell i negres disputen competició europea. Escoltem el tècnic del conjunt santcugatenc, Borja Ferrer.
Golpillares és un equip que l'any passat ja va arribar a semifinals d'aquesta mateixa competició. Setenes a la Lliga Portuguesa. Per a FEM17 doncs, tenen algunes jugadores que van estar a la selecció que va competir a l'últim europeu, a FEM19 van quedar campiones a Portugal.
L'anada jugarà el 22 de novembre a pista Sant Cugatenca i la tornada serà el 13 de desembre a pista portuguesa.
I a l'europeu d'hoquei patins, l'Ali, aquesta nit la selecció espanyola juga contra Portugal anfitriona per certificar la classificació a semifinals.
Moltes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Toni Castro als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
impossible per sol lo d'escriure. No oblides la nena que em va fer riure. Primer amor que vaig viure, no el pude escriure. Se'm va trencar el cor i estava millor lliure. Mai he tingut por de tot. No. Can gallina estava a les fosques, llavors el papa penjava al foc. Cantava el meu capítol allà amb la bici. Era més easy. Jugava a tenir un món més maco i fictici. La vida era més easy. Brillava la canxa amb esports i sacrifici. Era més easy. Era més easy.
La xarxa de comunicació local.